IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest programa està basat en crims reals. Els personatges, els llocs i els fets són veritables. Alguns casos contenen arxiu sonor que pot ferir la sensibilitat dels oients. O inclouen dramatitzacions creades a partir de testimonis que consten en documents oficials i de l'època. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història.
Al març de l'any 1977, la revista Interviu publicà un reportatge que trasbalsà tota la societat balear. L'article duia per títol «Mercado de bebés en Mallorca» i destapava diversos casos de presumptes nadons robats i adoptats il·legalment en una trama que implicava un habitatge de Binissalem i una clínica d'Inca. La revelació va causar molta polèmica a Mallorca i va ser l'inici d'un moviment per denunciar unes pràctiques que s'iniciaren en plena guerra civil i continuaren en el manco fins als anys 80.
Memòria negra al podcast. Temporada 2, episodi 6, el mercat de bebès a Mallorca. La tràgica història dels nins robats. El capítol d'avui, ja vos adoïm, tracta d'un tema que ha deixat moltes ferides i ha duit cua durant molt d'anys. Un tema com és el dels nadons robats i la compravenda d'infants que, presumptament, s'han desenvolupat durant dècades a Mallorca i a altres llocs d'Espanya. Una pràctica que està documentada almenys des dels primers dies del franquisme i que tothom semblava conèixer. Tot i així, ningú en parlava ni pública ni oficialment fins aquell març de 1977, quan aparegué a la portada de la revista Interviu.
Com dèiem, la revista publicava un ampli reportatge titulat «Mercado de bebés en Mallorca», signat pel periodista mallorquí Santiago Miró. La investigació assegurava que a Espanya existia tot un mercat negre d'infants amb autèntiques organitzacions de compra-venda, en les quals estaven implicats metges, comares, clíniques privades i alguns membres de l'Església.
Aquest negoci, segons afirmaven, s'havia estès també a Mallorca, no perquè ho suposassin, sinó perquè a la revista havia arribat la denúncia d'una jove que explicava el seu cas i que revelava l'existència d'una curiosa casa-refugi a Binissalem.
La jove Nomia Maria hi explicava que, a finals de 1975, quan tenia 22 anys, va quedar embarassada del seu al·lot. Ell, en saber la notícia, li va dir que no volia fer-se càrrec de la criatura i li va parlar d'una comare que coneixia Binissalem, amb la qual tot aniria molt bé, ja que Ana Maria havia decidit seguir endavant amb l'embaràs tota sola. Segons la jove, la comare, Margalida Campins, havia creat una casa per a mares fadrines a Binissalem, a la qual ella finalment va anar. Allà la reberen molt bé i li digueren que no havia de preocupar-se de res, com recorda el periodista Santiago Miró.
Estuve ingresado en la casa de la comadrona porque le habían dicho que la cuidaban, que le darían de todo y que al final le entregarían el niño.
Estava a un lloc d'acollida d'una comare que tenia 4 o 5 dones embarassades a Binissalem. Aquesta dona agafava ja les al·lotes que les faltés 3 mesos per tenir l'infant, les tenia allà i les alimentava.
Acabam de sentir l'exreligiós Jaume Santandreu, que també acabarà tenint el seu paper en el cas. Ja a Binissalem, la Maria, que estava embarassada de 2 mesos, conegué les altres 4 joves que, com ella, eren fadrines i esperaven un infant.
Els primers dies tot transcorregué sense cap problema. Cada dia duien el menjar des d'una clínica d'Inca i, segons la jove, les tractaven com a reines. Però poc després començaren a cridar-li l'atenció algunes coses, com el fet que la comare la fes signar una fulla en blanc i que els hi demanés a totes que es dirigissin a ella com a tia.
Quedeu-vos amb el lloc des d'on arribava el menjar perquè acabarà sent molt rellevant. El cas és que Ana Maria comença a desconfiar, sobretot quan la comare parla del futur dels seus infants, com explica Sant Andreu.
L'anava mentalitzant que fi no podia estar ben velles i que millor que estàs amb una altra gent, i les feia que no s'aficionassin en l'infant, no les deixava, per exemple, a preparar cap bolquerà, ni cap gerceret, ni res de tot això.
Segons na Maria, la comare insistia que per una mare fadrina el més convenient era donar en adopció a la criatura perquè elles no podrien cuidar-la ni alimentar-la com tocava. De fet, quan un dia una altra de les joves, de només 17 anys, va assegurar que sabia tot el que passava allà i que no pensava abandonar ni donar el seu fill, obligaren la resta a tancar-se a les seves habitacions per no sentir la conversa. Després, desaparegué de la casa per ser traslladada a Madrid.
La comare, com ha dit Sant Andreu, ràpidament els hi llevava del cap qualsevol pla de futur amb els seus infants. De fet, fins i tot prohibia que els hi comprassin roba. Les restriccions eren cada vegada més grans. Les joves ja no podien anar al bar de la piscina, que era ajut de vora que seva. Sols ni les deixava sortir juntes perquè deia que el poble xerraven d'elles. Tot i així, aconseguiren conèixer altres joves que havien passat pel suposat refugi anteriorment.
S'enteró per altres companyeres que no era tal com se lo decían. Y estuvo varios días allí hasta que se dio cuenta que aquello no era lo que esperaba.
Que aquí robaven els al·lots.
Malgrat les restriccions, les internes aconseguien sortir d'amagat del refugi. Així va ser com conegueren altres joves que havien passat per la casa temps enrere quan havien estat embarassades. Segons els hi explicaren, cap dels seus nadons havia nascut viu. O això, el manco, era el que els hi havia contat la comare. Aquests testimonis varen ser corroborats pel jornaler del xalet, qui va assegurar que de les fadrines embarassades que havia vist passar per allà des de que hi feia feina, totes havien tingut un fill mort.
Quan els periodistes d'Interviu reben totes aquestes dades amb la denúncia d'Anna Maria, comencen a investigar què hi ha darrere d'aquest refugi de Binissalem. I el primer que esbrinen és que, lògicament, la comare no el gestionava en solitari, sinó que, com explica Jaume Sant Andreu, comptava amb el suport, entre d'altres, d'alguns càrrecs de l'Església.
I la comare anava assessorada i ajudada i aconsellada per un capellà, que era en aquell moment el director de Càritas, llicenciat en Sociologia, en Pere Roig, i que allà tenia aquestes dones. Després la comare tenia un fil directe amb un metge militar d'una clínica d'Inca.
Si ho recordeu, abans hem dit que la connexió amb la clínica d'Inca era important. I és aquí quan els periodistes descobreixen exactament quin paper jugava en tota la trama. Perquè era allà on les joves anaven a tenir l'infant i, suposadament, on morien tots els nadons.
El vespre que havia de parir la lota de la comare, diguem, de cap centre de Binissalem, se n'anava cap en aquesta clínica.
Hi hauria casos que sí, que sa mare fos conscient de que donava el seu fill o volia donar el seu fill amb adopció, hi havia una venta, o se li deia que se li havia mort el nadó i aquell nadó pues, se donava amb adopció a una altra família que pagava per allò. O sigui, ja hi havia una trama.
Acabam de sentir a Miquel Morro. Ja explicarem més endavant qui és exactament. A les joves, efectivament, els hi deien que el seu fill havia nascut mort o que havia mort poc després del part. La majoria, malgrat la tragèdia, no desconfiava d'aquella informació. Però si alguna ho posava en dubte, la clínica també tenia una solució.
El detall més macabre és que moltes vegades li mostraven, diuen si era una pepa, però més això, que era un ninet mort congelat, no? I clar, li mostraven, vos han nascut mort, el vol però no el pot tocar perquè té un mal, s'ha mort d'un mal que ningú el pot tocar. I aquella pobra lota, tota sola en el món, plena de culpabilitat.
El que no sabien aquelles joves era que, segons la investigació d'Interviu, bona part d'aquests nadons, suposadament morts, en realitat eren vius i acabaven en mans d'altres famílies. I perquè aquest canvi no cridàs tant l'atenció, la clínica fins i tot fingia un segon part.
I el mateix vespre, el metge cridava la dona que, segons ells, esperava un infant. I entrava amb un coixí, com si estàs embarassada, i el l'endemà hi havia en aquella clínica dos parts, un mort i un viu. El mort era el de sa comare i el viu era el que robaven i s'enduia aquella família. Un sistema realment perfecte, no és adopció ni res. Allà figurava com a fill natural.
Segons el periodista Santiago Miró, la majoria de dones que anaven a parar a aquell refugi tenien un perfil similar al d'Anna Maria. Dones fadrines i molt joves. I els nadons, segons deia la comare, acabaven sempre en bones mans, que no eren més que les de famílies amb més possibilitats econòmiques.
Yo creo que la mayor parte de los bebés que nacieron en aquel momento, en aquellos años, de esta manera eran por gente que no tenían suficientes medios para sostenerlos, ¿no?
Els de Binissalem quedaven a Mallorca i eren famílies conegudes, famílies de poder que tenien amistat en sa metge de Binissalem, en sa metge d'Inca.
Na Maria finalment va aconseguir sortir del xalet de Binissalem i va anar a viure a un refugi que l'aleshores pare Jaume Sant Andreu havia obert a Serenal. Va ser allà on va explicar tota la història que finalment arribaria als periodistes d'Interviu. Amb el seu testimoni, Santiago Miró va intentar parlar amb els altres protagonistes del relat. El primer d'ells, el pare Roig, que, com ha esmentat abans Sant Andreu, en aquell moment era el director de Càritas a Mallorca.
Cuando hablamos con Roig, el tío muy abierto, aparentemente muy abierto, nos contó así que esta señora cuidaba chicas y tal, pero al llegar el momento de decir la verdad, es decir, de preguntar, de indagar un poco más, pues se cerró en banda. No quiso, dijo, no, de esto ya no lo sé ni no lo puedo saber. Cuando yo creo que sí lo sabía perfectamente, ¿no?
Segons els periodistes, el pare Roig va negar rotundament que ell hagués obligat mai cap jove a ingressar al xalet de la comare de Binissalem, tot i que va deixar caure que podia haver-ho recomanat algunes embarassades fadrines. El més important, afegia, era la vida del nadó.
La iglesia, si no bendijo todo esto, se limitó a callarse como muerto. No dijo ni palabra.
Els periodistes tingueren encara menys sort quan intentaren localitzar la comare encarregada de la casa refugi de Binissalem, perquè de cop havia desaparegut del mapa.
Però en el moment que quisimos entrevistarnos con la comadrona, desapareció y creo que ya no volvió por ahí. No sé exactamente si tenía otros lugares donde... ni siquiera pudimos hablar con ella.
Quan s'entrevistaren amb alguns habitants de Binissalem, molts varen poder ubicar la casa de la comare sense problema. El poble, deien, tothom sabia què passava allà, però ningú en parlava.
Tot Binissalem ho coneixia, vull dir, no era una cosa que pogués durar.
Que era un tema que sí, que existia, però que se tapava, que s'ocultava, com muchos otros, no?
Com dèiem a l'inici, el març de 1977, finalment, l'article veu la llum. Un reportatge on no només apareix el testimoni d'Anna Maria, sinó que també posa xifres a la suposada trama.
El reportatge recollia testimonis que asseguraven saber de l'existència de matrimonis que havien pagat entre 150.000 i 500.000 pessetes per un d'aquells nadons robats. Aquestes dades, així com el número de possibles joves implicades, feien que la publicació parlés d'un autèntic mercat de bebès a Mallorca i qualificava els refugis com el de Binissalem de vertaderes granges de fadrines embarassades.
Llamó mucho la atención, la gente lo compró mucho la revista, pero oficialmente no pasó nada.
Tot i que, segons Santiago Miró, el reportatge no va tenir cap conseqüència oficial, Jaume Sant Andreu assegura que sí que va servir perquè la casa de la comare tancàs definitivament.
El manco, aquesta sortida en els diaris, tot això va fer que la comare tancàs.
Interviu no va ser l'únic mitjà que es va fer ressò de la presumpta trama que existia a Binissalem. D'altres, fins i tot, varen oferir més dades i parlaren de la posada en marxa d'una investigació policial i judicial que, malauradament, no van enlloc.
El diari ABC, per exemple, calculava que durant 2 anys s'havien passat per la casa de Binissalem prop de 200 joves. En aquell moment, afegia, hi havia centenars de parelles a Balears en llista d'espera per adoptar legalment un infant, però només es confirmaven 1 o 2 adopcions a l'any.
Per molts, la història que havia destapat la revista Interviu no era un fet aïllat, sols ni innovadors. Havia posat noms, dades i xifres a una realitat, la dels nadons robats, que, com explica l'historiador Tomeu Canyelles, es remuntava fins i tot a la Guerra Civil.
Els orígens d'aquesta pràctica ja els poden veure en el transcurs de la Guerra Civil i fins i tot dins la postguerra. Estem parlant que en aquells anys, en aquests primers anys del franquisme, 30.000 nins, aproximadament, varen ser arrabassats de les seves famílies, totes elles amb vinculacions amb el republicanisme, per ser reintegrats o adoptats per famílies, diguem-ne, més addictes en el règim.
Aquesta xifra de 30.000 infants que ha esmentat Tomeu Canyelles prové de l'estudi realitzat per l'historiador català Ricard Vinyes sobre el període de la Guerra Civil i la postguerra. L'any 2022, la nova llei de memòria democràtica aprovada a Espanya reconegué oficialment els nins robats del franquisme com a víctimes de la dictadura.
El 36 sí, se habló, bueno, se habló, se sabía que las que muchas republicanas encarceladas tenían hijos que eran luego vendidos o intercambiados entre otras parejas. Esto se sabía en aquel momento, pero desde aquel momento, desde el 36 hasta el año que publicamos nosotros esto, hasta el 77, nadie más habló de él.
Com ha dit Santiago Miró, després d'aquests primers anys, amb el començament del règim, el silenci es va imposar sobre aquest drama. Però, com explica en Tomeu, la pràctica va estar lluny de desaparèixer.
Amb el transcurs del franquisme se pot veure com aquestes pràctiques se van perfeccionant, van aconseguint que cada vegada siguin més discretes i, en certa manera, perdin aquell component polític que caracteritzava la primera etapa, no? la de la postguerra. I ja durant els anys 60 i 70 sí que tenen un component més aviat relacionat amb la moral de mares que podien ser fredines, que venguessin de famílies pentures estructurades.
Els anys 60 i 70, precisament, se consideren un dels punts més àlgids d'aquests suposats robatoris de nadons que més endavant explicarem com funcionaven. Malgrat el sistema, no diferia gaire del de la casa de la comare de Binissalem. Com ha explicat Tomeu Canyelles, a diferència de l'etapa anterior, ja no hi havia motius polítics, sinó morals. I amb l'Església convertida en la gran custòdia d'aquesta moral, els embarassos fora del matrimoni eren un autèntic pecat i motiu de rebuig social.
Qualsevol embaràs que estigués fora dels matrimonis catòlics, per dir d'alguna forma, ja quedava estigmatitzat, no? I, en certa manera, creava una taca molt gran damunt sa dona. En certa manera, varen ser elles les que varen haver de pagar el preu més alt sobre aquesta qüestió. Per tant, si entenem que una mare fredina era una mare pecadora, quina millor forma hi havia que salvar aquell nin duent-lo a un altre àmbit, no? On Pentura se pogués garantir un possible futur millor.
Com deia la comare de Binissalem, els infantons acabarien sempre en bones mans, concretament les mans de les bones famílies. Perquè, a diferència de les joves fadrines que donaven en adopció els seus bebès, les que patien els robatoris eren bàsicament de classes humils i baixes. I el lloc per dur-ho a terme tornava a ser, com hem vist abans amb el cas d'Inca, l'hospital.
L'influència de l'Església se podia pràcticament paupar a tots els àmbits de la vida pública, no? Des dels mitjans de comunicació, a l'educació, o en aquest cas concret és de la sanitat. No hi havia hospital o centre sanitari que no comptés precisament amb la intervenció directa de monges o fins i tot de capellans.
Tant era així que, com assenyala Jaume Sant Andreu, a Mallorca era una mateixa congregació la que gestionava la major part dels centres hospitalaris de l'illa.
L'hospital era perfecte perquè són monges que duien l'hospital, duien el manicomi, duien l'inclusa, duien l'hospital militar i duien Queubet. Tot això era la mateixa associació que de monges que havia duit la Diputació Monges de fora.
A la Palma dels anys 70 no va ser necessari que cap comare creés un refugi, perquè l'Hospital General, aleshores anomenat provincial, tenia el seu propi espai per a mares fadrines. Un espai amb un nom ben eloqüent.
A l'hospital, com si fos caritat, tenien una secció de nines que les enviaven de la península, o qualcuna de Mallorca, suposo, embarassades, i que li feien els mateixos desenvolupaments.
Perquè allà doncs, hi havia nines, com en el meu cas, que estaven allà ingressades. Allà se li deia la sala de la vergüenza.
Hem sentit Catalina Rodríguez, que, si vos n'heu temut, ha parlat en primera persona perquè aquella sala de la vergonya també hi va ser ella. Tot començà l'any 1973, quan va quedar embarassada del seu al·lot i dins d'una família que no li va posar gens fàcil.
Tenia 16 anys quan vaig quedar embarassada. Dins que meva, doncs, vivíem una situació bastant dolenta degut a que mon pare era un maltratador. Claro, en aquell temps estava molt mal vist. És una nina amb 16 anys ha quedat embarassada. Un pare, bueno, de la manera que era, pues, com aquell que diu, me va engegar de casa nostra. La mare del meu nòvio pues, va dir, bueno, pues, per no estar en el carrer, pues, vine aquí. Me va agafar dintre seva, però, claro, jo en sóc la meva menor d'edat, pues, també ella tenia un poc de por que mos poguessin denunciar.
La seva sogra va ser la primera que li parlà d'aquella secció de l'hospital preparada per a joves com ella i que duen les monges de la Caritat. Ningú li va dir com es coneixia tot Palma i, en principi, semblava un lloc segur per a aquell embaràs.
Ella va xerrar amb elles i jo pues, vaig ingressar allà. Estàvem a parte, en una habitació a parte, era una habitació grossa, amb un parell de llits, érem un parell d'elles, no sé, 4 o 5, pues, l'altre com jo, de 16 anys, millor hi havia qualque prostituta, però la majoria eren nines que inclús els enviaven de fora, allà. O sigui, venien millor de Barcelona o de Madrid o, i els teníem i estaven allà.
Allà, les joves passaven els dies amb els pocs entreteniments que trobaven dins el mateix centre, perquè una de les normes bàsiques era que no podien sortir al carrer.
Estàvem allà, doncs, com si estiguéssim a casa nostra, diguéssim, l'únic que no podien sortir al carrer. Per allà nosaltres ens rentàvem la nostra roba, ens estendíem, anàvem a la capilleta a missa els diumenges, i vaig estar, doncs, jo ara exactament no te'l puc dir, però no sé si vaig estar 2 o 3 mesos, perquè jo allà no estava a gust, a pesar que no te tratava malament, perquè venien les monges, xerraven amb tu, o sigui, molt carinyoses amb nosaltres, la veritat, però jo no estava adaptada a allò i estava molt depressiva i me'n vaig anar. Vaig anar a casa meva sogra i vaig estar allà. Però jo cada temporada, que o sigui, cada mes o això, cada 15 dies anava a fer revisions allà. I hi havia pues, el metge i una comare i bueno, el meu pas o sigui, el meu embaràs anava la mar de bé.
Els 7 mesos d'embaràs, Catalina es va posar de part. Era el 28 de maig de 1973 i la jove tornar a l'Hospital Provincial per tenir l'infant.
I bé, jo vaig ingressar, em van posar dins una habitació i res. En el moment del part va anar la mar de bé, va ser un part bastant ràpid, perquè allà el nen era molt petitet, era molt petit, a pesar no arribaven els 2 quilos, i, però quan va néixer el nen estava a tenir un color guapo, un color normal, el morenit moreno, molt de pèl, i va plorar tot d'una. I res. I la comare ja me va dir, diu, l'hem de posar a l'incubadora, perquè és molt petitó. Però no me va donar més explicació, sinó que simplement era molt petit. I bueno, el varen arreglar i el se'n varen endur.
Com hem sentit, na Catalina va veure el seu fill després de néixer i fins i tot el va tenir en braços abans que el duguessin a la incubadora. Com que ella també va quedar ingressada, hores més tard va aprofitar un moment de desvetllament en plena nit per anar a veure'l.
Però això de matinada me vaig despertar i me vaig aixecar del llit i me vaig anar cap a on hi havia les incubadores, que en aquell temps eren un vidres i els podies veure. Hi havia una infermera per allà de dins i jo li vaig demanar i ell em va fer així, com que dia, és aquest. I jo pues, el vaig veure i el vaig veure la mar de bé. No duia ni un tubet, ni oxígeno, ni res. Bueno, vaig estar allà un rato mirant i llavors me'n vaig anar al llit, me'n vaig anar tranquil·leta.
A primera hora del matí, però, la desperten amb la pitjor de les notícies, un moment que na Catalina encara té gravat.
I de les 7:30 del matí, me ve la monja i me desperta i me diu, Catalina, diu, el nen és mort. I ja, doncs, me vaig aixecar tot d'una de cop del llit, dic, com que és mort, i de que s'ha mort, diu, per falta d'oxígeno. I jo vaig dir, bueno, pues, disposta que ella m'adugués en el puesto on hi havia el nen per veure-lo i que no, millor que no el vegis, millor que el recordis així com l'has vist, diu, perquè sempre tindràs a la memòria aquest infantó mort, diu, i diu, bueno, però l'haurem d'arreglar els papers, l'haurem d'enterrar, l'haurem de batiar, l'haurem de posar un nom, registrar, i me diu, nosaltres ja li hem donat les aigües de socorro. Diu, està el nen, ja se'n va estar enterradet, diu, ja ho hem fet tot nosaltres ens hem cuidat de tot. A mi no me van donar res, jo vaig sortir d'allà de dins, com si no hagués tingut res, ni un paper, ni una part de defunció, res.
Ja hem sentit que l'hospital suposadament havia gestionat la mort, el bateig amb aquestes aigües del socorro i fins i tot l'enterrament en menys de 7 hores. Tot això, també, abans d'explicar-li a la mare que el seu fill era mort. Però na Catalina tenia només 16 anys i era incapaç de desconfiar del personal d'un hospital.
Tu confiaves en aquella monja, tu confiaves en aquell metge, i no, i més, que sempre te xerraven tan bé, te trataven bé, o sigui, no te passa pel cap, sinó que llavors, amb el temps, passant els anys, pues, tens aquella cosa que tens el teu cor que te diu no, el nen no és mort, però ho penses, no ho dius, perquè, claro, era algo que si dius, jo dic que el meu nen no és mort, m'aprendran per l'òquia.
Quan començà a posar en dubte tot allò que li havien explicat, na Catalina tornà a l'hospital per demanar el seu historial, perquè, recordem, en rebre l'alta no li havien donat cap paper. Primer li comunicaren que bona part de l'arxiu s'havia perdut, però finalment localitzaren el seu expedient. Quan llegia els documents, va veure que hi havia alguna cosa estranya perquè cap dada quadrava.
Va sortir el meu historial, em van donar que és el que tinc i el que posa pues, no coincideix. Perquè un paper posa que el nen va morir a l'hora de néixer, a una hora de ben nascut, que va morir, quan realment no és així. Un altre posa que va morir no sé quantes hores i llavors el metge que jo me duia, que diguéssim, és que me va atendre, no costa en el paper que me varen donar.
Com diu una Catalina, el llegat d'avortament estava signat per un metge diferent del que la va tractar i certificava que el nadó morí als 25 minuts de néixer, tot i que sabem que ell el va arribar a veure hores després del part. De fet, un altre document facilitat per l'hospital assegurava que, en realitat, havia mort 6 hores després.
Amb certa desconfiança, na Catalina es va dirigir al cementeri municipal de Palma, on, en teoria, estava enterrat el seu nadó. I allà la informació que li donaren va ser encara més desconcertant.
Llavors vaig anar al cementeri, a cercar els papers, com mentre allà estava enterrat, i realment varen dir pues, que allà no hi havia res.
No va ser fins al mes de març de l'any 2011 quan na Catalina va rebre la resposta oficial de l'empresa funerària. Entre el 29 de maig i el 9 de juny de 1973 constaven dos enterraments de nounats procedents de l'Hospital Provincial, però el seu nom no figurava enlloc.
Dic, quan enterren un recient nat, això, dic, el registren, si no està, no han posat nom, com el registren? I ell me va dir, diu, aquí tot el que entra queda registrat. Sigui una cama, sigui un braç, sigui un abort, un bebè recient nat, tot queda registrat. En els casos dels nens que són recient nats, morts, com que no els han posat un nom ni els han deixat, se registra en el nom de sa mare. I ja pues, me varen estar cercant i llavors me varen enviar una carta dient que hi ha dos o tres casos així, però que el meu nom no costa com a cap puesto.
Na Catalina va decidir interposar una denúncia pels fets davant la Policia Nacional per intentar aclarir què havia passat amb el seu fill. Els agents posaren en marxa una investigació, però no aconseguiren arribar a cap conclusió. Tot semblava tan estrany que li plantejaren si era possible que algú de la seva família l'hagués enganat.
A mi la policia, quan jo vaig anar a posar la denúncia, em va demanar, menys si jo sospechava que millor la meva sogra hagués pogut firmar sense que... A mi no me cap dins el meu capet, no vaig dir, la veritat és que no. No puc posar la mà en el foc perquè no ho sé dir, però no crec que hagués fet una cosa així. I al cap d'un temps me van enviar una carta que s'havia arxivat per falta de proves, diguéssim.
Que la policia tancàs el cas no va aconseguir que na Catalina deixàs de donar-li voltes a aquella sospita sobre el que realment podia haver passat amb el seu fill. Aquell mateix 2011, a Balears, es creà l'associació Orígens, que acabaria resultant de vital importància en la seva història.
L'entitat agrupava les famílies que havien denunciat casos de nins robats i adopcions irregulars i demanava la seva investigació, així com més facilitats per l'obertura de les fosses comunes. Segons els registres, allà s'hi havien enterrat alguns dels nadons suposadament morts i que, segons les sospites de l'associació, en realitat havien estat venuts o donats en adopció.
La creació de l'associació Orígens arriba als mitjans que dediquen reportatges a alguns dels casos que estan gestionant. Així és com un dia, de forma casual, na Catalina veu a la televisió una d'aquestes notícies i, sobtadament, creu tenir una explicació al que li pogué passar al seu fill.
La meva filla me va telefonar i me diu «Mamà, mira la tele i mira lo que sale». I jo vaig posar la cadena i ho vaig veure. I vaig dir «Ja està, tate». Dic, no és la meva imaginació, sinó que realment a casos com el meu han passat.
Catalina Rodríguez, com diu, no estava tota sola. Una de les primeres dones que va parlar públicament del seu cas va ser Oliverina Moreno, que havia tingut un fill a l'Hospital de Sant Dureta 2 anys abans que ella, quan en tenia 25.
A diferència d'Ana Catalina, però, Oliverina no era fadrina, sinó que era casada i ja tenia un fill. Oliverina feia les revisions del seu embaràs també a l'hospital, on li comunicaven que tot anava bé, tot i que l'estranyava que a la consulta hi hagués també una monja i un capellà.
t'embarà la mar de bé, llevant el vòmit normal que hi ha en els embarassos, i me va mirar la comare, la monja i el capellà. I jo vaig dir que és raro, però no li vaig donar importància.
El maig de 1971, Noliverina es posa de part i va tot d'una cap a Sant Dureta.
Vaig enrompre aigua i, clar, vaig partir cap a Sant Dureta tot d'una. I allà estava la comare, just, el metge no, la comare. I em diu, Olivia, diu, això ja ho tens, diu, jo ja ho sé, perquè m'ho estic notant. Diu, ara te'n vendrà una infermera, perquè jo ara vaig a menjar una mica i tot d'una venc i en un moment de l'atendrà. Dic, vale. Em vaig posar la condició i me'n vaig quedar dormida. I a les 9 del vespre me vaig despertar. Molt de mal, tot el ventre, me feia molt de mal. I ja tenia el metge, la comare, el capellà i la monja dins la sala de part. Diu, no, hem de practicar per el quiròfano perquè a la cesària li han de fer tot d'una.
Com hem sentit, li diuen que el part s'ha complicat i que li han de fer cesària. Tot sembla anar bé, però Noliverina empitjora i ha de passar 3 dies a cures intensives, on la visiten sa mare i el seu marit.
Quan va entrar sa mama, va entrar antes que el meu home. I li vaig dir, mama, què he tenit? Dice, una niña preciosa, que pesa 4 quilos i mig. Diu, sí, dice, sí. Però li van quedar 4 llàgrimes. Y de aquí, ¿por qué estás llorando tú ahora? Digo, de la alegría de ver que ha salido bien. Entra el meu amo y me dio lo mateix. Pero el meu amo no me va a mirar esa cara directamente. Y ya me va a comenzar a mosquear. Y el endemà, pues a las 8, porque tenían el horario para entrar en el quirófano, en el SUSI. I li vaig tornar a demanar. Digo, i la nena com està? I ell me va dir, està bé. Respira, tota la mar de bé.
Després de 3 dies, Noliverina és traslladada a planta. Ara ja podrà veure la seva filla. Però quan arriba el seu marit, li veu uns papers que li guaiten de la butxaca que criden la seva atenció.
I li vaig apogir la butxaca de l'americana. I li vaig dir, que és muerta, ¿verdad? Dice, sí. Digo, ¿ya dónde está? ¿Qué habéis hecho con ella? ¿La tenéis enterrada o qué? Yo quiero ver algo de lo que yo he tenido. Dice, pues va a ser que no. Dice, porque no nos han dejado ni ver a nosotros. A mí me han enseñado una cosa que no sé ni lo que es. Porque la mía tenía que ver, llaz y morena. Y lo que más mostra según su mamá era calva. Així que tot el contrari.
Com en el cas d'Anna Catalina, Noliverina queda molt sorpresa per la notícia. A més, com hem sentit, els familiars no els quadra el nadó mort que els han mostrat amb el viu que havien vist abans. Esperen que algú de l'hospital els doni una explicació, però allà no arriba ningú. I al metge li diuen ja ni l'esperen.
Jo esperava que venguessis com ara i el metge. I no se va presentar. I aquesta infermera li va dir... ha de venir el metge a veure-me, perquè, clar, diu no, diu que agafar vacacions, diu i no se tornarà 2 mesos o 3. I la comare va venir, però quan me va veure en el llit va partir tot d'una.
Noliverina insisteix en demanar què ha passat amb la seva filla i en fer-se càrrec dels tràmits per al seu enterrament. Però, repetim, com en el cas d'Anna Catalina, l'hospital assegura que ells s'han encarregat de tot.
Que tot estava ja fet, l'havien batiada, l'havien fet tot. Diu, Olivia, tranquil·la, que no... que està en bon puesto. Confiava totalment en ells. Més que en el metge. Perquè jo, el capellà i una monja, no te poden fer... I, a més, que d'aquells anys, menys encara.
Un mes després, quan està totalment recuperada, rep l'alta oficial per tornar a casa. Espera que en l'informe hi hagi alguna dada més sobre què ha passat, però quan se'n va, no li donen ni l'informe.
Vaig estar 40 dies a Sant Dureta, I en aquests 40 dies no vaig veure ni la comare, ni el metge, ni ningú. En els 40 dies vaig anar a veure el metge i diu se'n pot anar avui migdia cap a casa seva. Ara li faré l'informe de el que ha passat i tot. Dic, vale. I a les 3 vaig a cercar-lo, l'informe, i no ha res escrit. Ni el meu nom. Jo no sé si estic per allà.
A l'hospital li expliquen que hi ha hagut un problema i que li enviaran tota la documentació per carta en un mes. Però aquest mes passa i no l'Oliverina tampoc rep res. Quan falten pocs dies per l'1 de novembre, el dia de Tots Sants, ella torna a l'hospital per demanar el famós informe perquè vol saber on hi ha la tomba de la seva filla.
I jo volia dur-li flors i me n'hi vaig anar. Dic, aquí havia de posar les flors. Dic, no, dic, jo vull saber on està enterrada i ara avui no m'aniré fins que no me donin el número o la direcció, el que sigui, allà on està, m'és igual. I així me van donar una fulla amb un nom, i el número i el meu nom, que és l'únic que tinc.
Després de reclamar durant una estona, n'Oliverina surt de Sant Duret amb un paper que indica el número i la ubicació d'una tomba al cementeri de Palma. La tomba a la que du flors durant 4 anys, fins que decideixen traslladar el cadàver de la seva filla a un nínxol familiar.
Els 4 anys la van voler treure. Passant l'any la meva cunyada, que havia mort fa un mes i mig, i varen veure que no hi havia res. La casa estava plena de cotó i 4 pedres petites, que fa bulto.
Com heu sentit, per sorpresa de tota la família, al fèretre només hi troben cotó i un parell de pedres per simular el pes. Com que ningú s'explica com ha pogut passar això, tampoc a l'empresa funerària, demanen consultar els registres. El que esbrinen és que en tot el mes de maig de 1971, mes del seu part i en el qual suposadament la seva filla va morir i va ser enterrada, no constava la inscripció de cap infant al cementeri. I sense saber com explicar què havia passat, la dona torna a Sant Duret.
Perquè jo volia saber a les bones i li vaig dir així. Sí. Ella no se n'ha anat. Allà no hi ha res. I jo no tinc cap paper de res. Aquí passa alguna cosa. Estava l'àquia i que si torno una altra vegada m'enviarien cap a Maricom. Li vaig dir tot el que em va sortir i me'n vaig anar.
Com na Catalina, n'Oliverina també pensava que alguna cosa estranya havia passat a l'hospital durant el seu part. Com subratlla Miquel Morro, que va ser un dels fundadors de l'associació Orígens, les sospites sobre aquestes suposades trames de nins robats afectaven sobretot els hospitals.
Nosaltres tenim coneixement que l'hospital que certificava això és on se feia, digamos, la venta o se feia el canvi, i on se feia la suplantació del part, perquè pensa que t'entrava un pares que eren els que compraven i s'enduien a del bebè finalment, que potser t'entraven i t'entraven a una habitació d'aquell mateix hospital. I del mateix hospital tenies una mare que la majoria de vegades pensava que li havia mort el bebè aquell dia.
El cas d'en Miquel va arribar a les pàgines dels diaris l'estiu de 2018. Un cas que sacsejà la societat mallorquina perquè representava justament l'altra cara de la moneda, la dels infants, i perquè en el seu cas la investigació aconseguia arribar al final. El descobriment de quina era realment la seva història arribà de forma molt accidental, tant com un malentès durant el bateig del seu fill a Fornalutx.
Bueno, me vaig enterar gràcies, de casualitat, però gràcies a des que era d'aquell moment el batle de Fornalutx, perquè quan vaig batiar el meu fill, i del mateix temps, el mateix dia me vaig casar, resulta que el batle de Fornalutx li va dir a ma mare tenir un net del vostre fill, deveu estar contenta, i ella va imaginar d'aquell moment pues que jo m'havia assabentat del gran secret de la família.
En Miquel no només no havia descobert el gran secret de la família, sinó que sols no tenia cap pista. Però a sa mare, aquelles paraules del batle li continuaren ressonant durant dies fins que va telefonar al seu fill.
I un dia em va cridar per seure al sofà de les visites importants de casa nostra, i en aquell moment pues, em va donar una factura de quan me varen comprar, i després me va donar un paper de renúncia de la meva mare biològica. I ella me va donar perquè se pensava que jo ja ho sabia tot i que ho havia descobert tot. Jo li vaig dir que no sabia res, va ser una sorpresa, I em va dir no t'havia volgut dir antes perquè mai t'havia volgut dir.
La mare li diu a en Miquel que no faci preguntes perquè no en contestarà cap. I ell, que acaba de descobrir que no va ser adoptat, sinó comprat, es mira els dos documents intentant trobar un fil del qual estirar per mirar de trobar la seva família biològica. A la factura de les 5.000 pessetes que pagaren per ell, troba una primera pista que podrà seguir.
I era gastos del parto, això és el que posava, 5.000 pessetes. Jo vaig anar a xerrar amb aquest ginecòleg que figurava d'aquesta factura. Ell em va dir que no sabia res, que no sabia això que era, i per mala sort, de 6 mesos, aquest home va morir.
El document de renúncia sí figurava el nom de la mare biològica, però, lògicament, no hi apareixia cap adreça ni lloc on localitzar-la.
Bueno, posa el nom de la meva mare biològica, que renuncia a jo, en presència de la seva mare, o sigui, la meva predina, en teoria, i del seu cunyat, que era l'estrany, i firmat per les tres persones.
En Miquel intenta recopilar més documents que puguin ajudar a aclarir el seu cas. Comprova la partida de naixement, la seva inscripció en el registre, però no troba cap referència a la seva adopció. Simplement perquè, com passava amb la clínica d'Inca, en teoria, ell mai havia estat adoptat.
Jo estava registrat com a fill biològic i la partida de naixement era com a fill biològic dels meus pares adoptius i no hi havia en cap moment cap indici de cap adopció ni res per escut.
Les pistes que té són tan escasses que pensa que necessita l'ajuda de professionals. Per això, contacta amb uns investigadors privats de València, experts en cal·ligrafia.
I el que faig és me posa en contacte amb un peritos cal·ligrafos de València i d'Alicant, que a més eren investigadors privats, i ells el que me diuen que fan és s'ho posen a comprovar tot el que són les partides de naixement de l'època en els registres de la policia, que hi pogués haver denúncies o hi pogués haver firmes d'aquells implicats per saber si hi havia qualque coincidència. Al cap d'uns 3 mesos me criden i me diuen que les coincidències que tenien era o bé a Sevilla, o bé aquí a Pollença, o bé a Còrdoba.
En Miquel fa la primera telefonada a Pollença confiant en que té més sentit que la seva família també fos de Mallorca. Quan els hi demana pels noms que figuren a la carta, ningú els coneix. Quan telefona a Sevilla, la situació es repeteix i a la seva llista només queda un darrer número de telèfon.
I quan crida a Còrdoba, se posa una lota jove del telèfon i me diu, ah, sí, és mo mare. En aquell moment vaig descobrir que tenia una germana i, entonces, pues, s'hi posa ella i li demana, menys, si havia tingut un fill, l'any 69 a Mallorca o Còrdoba, l'havia donat amb adopció i me diu que no, que no, que no, que no, que no, m'ho nega tot el temps.
Malgrat la dona li negui que va tenir un fill i que el va donar en adopció, el fet que tingui exactament el mateix nom que la seva mare biològica i hagi estat localitzada per uns investigadors privats fa que en Miquel es negui a descartar aquesta possibilitat. I al cap d'un mes agafa un avió i es presenta a la porta de la casa.
I al cap d'un mes vaig agafar un avió, vaig anar primer a l'aeroport de Màlaga i de Màlaga en cotxe vaig anar fins a aquest poble de Còrdoba i vaig tocar el portal i vaig xerrar amb ella. Quan me va veure se va assustar i em va seguir negant que no, que jo no havia tingut cap al lot i que no, que no.
Que la dona estàs a punt de covar-se quan sent som el teu fill, per ell és una pista més de que no s'ha equivocat. Però com que ella no sembla disposada a donar cap més explicació, en Miquel torna a Mallorca i interposa una denúncia davant la Policia Nacional.
Arrel d'això ja vaig decidir, com fèiem amb altres casos, posar la denúncia en mans de la Policia Nacional i el Departament d'Homicidis, que era qui s'encarregava abans d'aquest tipus de denuncis, pues, varen fer una investigació i ja en sede policial a Còrdoba, pues, quan la varen interrogar, ella va admetre que sí, que era vera, que havia tingut un lot i va donar permís per poder fer-se unes proves d'ADN que fossin comparatives entre ella i jo. Aquestes proves d'ADN varen tardar un any i mig i varen donar positiu amb un 99,97%.
Després de la confirmació, en Miquel aconsegueix revelar la història que hi havia darrere la seva adopció. La d'un embaràs entre familiars en el qual, a més, el pare era un guàrdia civil.
Que aquesta dona va fer feina aquí a Palma, que va fer feina a una tintoreria, perquè a més ho vaig saber a través d'una vida laboral, que varen poder accedir a través de la policia, que qui era el meu pare biològic era el seu cunyat, i aquest cunyat era guàrdia civil, i aquest guàrdia civil, clar, estava destinat, va demanar destino aquí a Palma. Fins que després, quan varen ja, me varen haver venut, varen tornar a demanar destino a Còrdoba. Això és el que vàrem un poc arribar a saber en tots aquests anys.
L'arribada a la seva nova família va coincidir també amb una mudança a un nou barri. La manera perfecta perquè ningú sospités d'aquella dona que mai havíem vist embarassada i que, de sobte, tenia un nadó.
Pare i ma mare vivien a la zona del carrer, que ara és carrer de Manacor, o era de Manacor, i vàrem passar a viure a una altra zona de Palma completament diferent, i supos que ho feren perquè va arribar allà, en aquell domicili, pues, un matrimoni amb un bebè. I que ara, almenys, la gent podria sospitar que una dona que no havien vist embarassada per anar amb un bebè.
A Mallorca, el cas de Miquel Morro va dur cua, perquè era la primera vegada, com hem dit, que s'aconseguia aclarir la història sencera i confirmava l'existència d'aquestes xarxes de nadons robats i adopcions irregulars.
Segons Diario de Mallorca, a l'illa es coneixien 90 casos d'infants robats en els quals s'havia dit a les seves mares que els petits havien mort. D'ells, 15 corresponien a casos on les mares eren de la península i havien arribat a Mallorca per tenir la criatura i després renunciar al seu fill. Com explica Jaume Santandreu, a la seva ciutat d'origen bastava dir que havien anat a fer un curs.
Però clar, una família de Conca, o de Guadalajara, o de Vigo, de qui bon sigui, tenia famílies bones, se feia embarassada de 7 de 8 anys, l'enviam a Mallorca d'any que fa un curset o el que sigui, i torna sense l'infant i ja està.
Nosaltres pensam que no només hi havia una trama a nivell de Balears, la trama era a nivell, digamos, de tota Espanya, inclús internacional. Normalment el que se feia era, supos que per cercar despista i que fos més difícil per arribar mai a una solució del conflicte, és que si, per exemple, el naixement s'havia produït a Madrid, la família de Coida fos d'una altra província completament diferent. I si el naixement havia estat aquí, pues igual.
L'aparició de testimonis com els d'en Miquel, n'Oliverina i na Catalina als mitjans provocà una successió de denúncies davant la Policia Nacional per possibles casos de nadons robats. Tot i així, el 95% acabaven arxivades per falta de proves.
El 2022, la nova Llei de Memòria Democràtica va servir no només per declarar aquests infants també com a víctimes del franquisme, sinó perquè el govern balear anunciés que investigaria aquests suposats casos, ocorreguts a l'Hospital General i a Son Dureta, principalment durant els anys 60 i 70. Una investigació per la qual plantejava facilitar l'accés als arxius hospitalaris.
Tot i així, l'executiu sabia que el cas d'en Miquel Morro també era gairebé una excepció, precisament perquè era dels pocs que havia aconseguit un document escrit del qual poder estirar. Molts coneixien el seu verdader origen només per confessions verbals i molts, a més, havien topat amb l'incendi que durant els anys 80 cremà bona part de l'arxiu de Son Dureta.
Hi ha altres casos, per excusa del meu, és vera, però què passa? No tenen ni el paper de renúncia, perquè hi ha molt pocs casos que hagi el paper de renúncia i no tenen aquesta factura, i que ara no sabem els implicats. I normalment els pares compradors, per dir-ho de qualque manera, no accedeixen a donar documentació o donar informació. Normalment és molt difícil que els pares, digamos, adoptius donguin informació quan ells han comprat, perquè saben que han comès un delicte.
El 2020, el govern anuncià una passa més en la investigació d'aquest suposat tràfic de nadons, quan, segons Última Hora, ja hi havia constància d'uns 300 possibles casos.
L'executiu anuncià que cercava una fórmula jurídica per posar en marxa un registre o banc d'ADN amb el qual identificar i posar en contacte les famílies que cercaven els seus infants amb els possibles nins robats.
La realitat és que, malgrat les bones intencions, la situació no ha canviat molt en els darrers anys. Però les mares, com n'Oliverina, confien en poder trobar els seus infants.
Que està viva. Meu home m'ho està dient encara. Que la tinc molt a prop, però no surt.
Per altres, com na Catalina, el temps que ha passat i la falta de pistes compliquen molt el poder mantenir l'esperança.
Jo ara ja en aquest moment, com aquell que diu, de vegades perds esperança ja, perquè són tant d'anys que sí, que s'han donat casos que en els 40 i pico d'anys s'han trobat mare i fill, o mare i filla, però no ho sé, està tot tan complicat, tan amagat, tot tan secret. Vés a saber si està aquí, si està fora, si el cerca o no cerca. Arriba un moment que ella va dir, pues no perds esperança de trobar-lo, però hi ha moments que sí.
Els que ho visqueren des de l'altre costat, com Jaume Santandreu, asseguren que en aquell moment, en plena dictadura, era impossible no ja denunciar, sinó simplement parlar públicament d'allò que molts sabien que estava passant a clíniques i hospitals.
No se podia fer res. A més, si s'hagués fet, encara en aquell moment te jugaves la vida. Eres tendent Franco. I això estava dins el sistema del poder absolut. Si ara tornàs a passar això, el duries les darreres conseqüències, perquè crec que és una injustícia i és una vergonya, i és sobretot per l'Iglesia. Però en aquell moment vaig pecar d'innocent.
Pels que, com Miquel Morro, han aconseguit reunir totes les peces del trencaclosques, ni la vida ni la seva història han tornat a ser iguals.
Bueno, jo primer m'agafa com sorpresa, quan jo m'enter, m'agafa com que me sent enganat, com supos que se senten molts, i després quan arribes a saber la veritat i arribes a un final, pues dius, mira, pues, almenys sé el meu origen i sé la veritat.
Les ferides dels suposats casos de nadons robats i adopcions irregulars encara continuen obertes esperant la seva cura. Un drama que també forma part de la memòria negra de les Illes Balears. Aquest ha estat el sisè episodi de la segona temporada de Memòria Negra al podcast. Trobaràs aquest i altres capítols disponibles a ib3.org/memòria-negra i a ib3alacarta.com. Vos esperam el proper episodi número 7, en el qual repassarem l'atemptat frustrat que ETA va organitzar contra el rei emèrit a Portopí l'estiu de 1995.
IB3 Podcast. Un món de sons.